Tallers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Hola, Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona hora, Jordi.
Hola, Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Hola, Joan Maria Pou, què tal, Pou, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia tinguin tots plegats. Escolta'm, una notícia que ha sortit aquest matí, que és que, segons el diari Marca, Mbappé ja hauria firmat per les pròximes 5 temporades amb el Real Madrid. Jo les xifres no me les crec, perquè diu que cobrarà 15 milions el primer any per acabar recobrant 20 més bonus. La dubte és quins són aquests bonus. Clar, si cada pilota que va al pal un milió i cada gol que faci 5, ja en diràs. I la prima de fitxatge diuen que estaria per sota els 130 milions. És a dir, que ens vendran com si Kylian Mbappé hagués costat com la renovació d'Araujo, perquè ens entenguem.
Si paguen aquesta... 130 milions
de prima de fitxatge,
per la baixa ja és un
bon fitxatge. I és una gran xifra, efectivament. De tota manera, sigui la xifra que sigui, si no hi ha retocs, la temporada que ve, el Madrid comença a partir de 3 títols, d'haver guanyat Lliga, Champions i Copa, perquè amb aquest equip, Vinícius, Mbappé, Bellingham...
Hòstia, és amb aquesta plantilla, més que possible, la qual cosa ha de ser un estímul pels competidors per fer grans equips, perquè el palmarès personal de Mbappé sent un extraordinari jugador no es correspon amb aquesta categoria fora sèrie que té el futbolista. És a dir, que sempre hi ha hagut equips o clubs millors que el PSG que han estat capaços de guanyar-lo, i això que ha jugat en companys com Messi o Neymar, posem per cas. El futbol és efectivament dels jugadors, però els títols són dels equips, i si hi ha capacitat per fer un equip competitiu, pues, al Madrid podran competir els títols aquí i a Europa.
Mm-hmm. Què dius, Santi Segurola?
Con respecto al dinero, nunca sabemos muy bien realmente lo que se paga. Yo creo que ahí empieza una campaña siempre de medios de relaciones públicas, con el jugador, con el agente, con la prensa, con el entorno, para hablar de cantidades que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Bueno, es un dato, creo que no es importante. Lo importante es que Mbappé, que es presumiblemente el mejor jugador del mundo, llega al Madrid en una época donde el Madrid se queja de que el fútbol se va a estrellar, ¿no? Porque la situación es malísima y tal. Yo creo que ese catastrofismo que tanto vemos a veces en el fútbol español, en el fútbol en general, no se corresponde después con las inmensas cantidades de dinero que se gastan, incluido en este caso un estadio que costará aproximadamente 1.500 millones de euros. Evidentemente sacará un gran beneficio de ello, porque está construido para hacer negocio, pero digamos que para esa mirada apocalíptica del fútbol, ya desde hace años, al final vemos que se construyen estadios que cuestan un dineral, se compran jugadores que cuestan un dineral enorme, que la inflación sube, que los inversores americanos siguen comprando o satisfaciendo la ambición de los clubes, y por tanto estamos en un modelo donde entre lo que se dice y lo que realmente pasa hay una diferencia muy grande. En cuanto a la aportación de Mbappé al Madrid, pues es una contribución extraordinaria, vamos a decirlo así, ¿no? Es un equipo que está francamente bien, me recuerda al de los Galácticos de hace 24 años. Uh-huh. Pero aquellos eran Galácticos que estaban acreditados en sus equipos, en algunos casos eran veteranos, habían ganado balones de oro, y aquí este es un equipo que no tiene balones de oro, pero los va a tener, y los va a tener porque tiene jugadores para ello. Tiene a Bellingham, que lo será algún día, a Mbappé, que lo será también algún día, y quién sabe si Vinicius más, o una colección de jugadores muy competentes. El Madrid, evidentemente, está haciendo un equipazo, económicamente está fuerte, y la única duda que puede haber con respecto a este equipo no es si ganará tal o cual competición. Será favorito, pero sí creo que a veces se rompe esa especie de microclima que es tan difícil de encontrar en el fútbol, ¿no? Que es el compromiso general, el hecho de que todos se encuentren satisfechos con lo que hacen, que el 18 del banquillo aporte tanto como el 4 o el 5 del equipo. Y digamos que Mbappé puede llegar a ahí una cierta un cierto temor, ¿no? A que se rompa ese ecosistema, porque llega un jugador que cobra más, que trabaja poco, es decir, está criado y acostumbrado a un modelo de equipo como el Paris Saint-Germain, donde las estrellas no trabajan, y en el Madrid trabaja todo el mundo.
Pou.
Bé, jo crec que evidentment el Real Madrid fitxa un jugador d'aquests que pot marcar la diferència cada 3 dies, cada 4 dies, i que el salt de qualitat és gegantí. I és un cop de puny sobre la taula, demostrant que tens la capacitat, el poder i els diners de fer un fitxatge diferencial com aquest. Un cop dit això, hem de veure també com queda la plantilla de cara a la temporada que ve, si realment tots aquests jugadors que dieu continuaran.
Ah, aquesta és una bona pregunta, dir, tinc dubtes, també sí.
Mbappé, Vinícius, Rodrigo, sí, Bellingham, Brahim... bé, no sé, suposo que amb algun d'aquests jugadors potser s'haurà de fer caixa, o potser fins i tot algun d'aquests jugadors diu, escolta, jo ara pinta que tindré un paper menys protagonista, a veure què passa. És veritat que el Madrid té un entrenador, Carlo Ancelotti, que a mi una de les coses que m'agrada més d'Ancelotti és aquesta sensació que permanent de desdramatització que transmet, no? En aquest sentit em recorda molt a Vicente del Bosque, que és això, no? Si pot haver-hi molts egos, moltes estrelles, segur que hi haurà sidrals i incendis al vestidor alguna vegada, però em sembla que és un entrenador que és capaç de relativitzar aquest tipus de situacions i de portar aquest tipus de vestidors. Ara, afortunadament, això del futbol, per molt que tinguis Mbappé afegit a un equip que ho està fent francament bé, no et garanteix guanyar-ho tot, però és veritat que ara mateix la distància de talent i de qualitat entre el Madrid i la resta d'equips de la Lliga Espanyola s'eixamplarà d'una manera claríssima. I després una altra cosa, no? En l'entorn del Madrid, durant els últims anys, se li ha dit de tot a Mbappé, s'ha parlat d'humiliació, de falta de respecte, alguns tòtems de l'opinió pública no? Parlaven d'aquest tio no pot vestir la samarreta del Madrid perquè això no se li fa a una institució com aquesta... I a l'hora de la veritat, quan se't posa a l'abast un futbolista d'aquesta qualitat, doncs tot queda perdonat, i si a més fas aquesta operació de relacions públiques de dient és que ve perdonant diners, ja veuràs com alguns periodistes convertiran Florentino Pérez en el millor fitxador de la història de la galàxia.
Efectivament. Deixa'm dir que, com em recorda el José Manuel Lázaro, el company... Ve lliure. I amic, ve lliure. No oblidem això, que al Madrid li va ve lliure. Anem a un altre tema, que és... Deixeu-me parlar en clau futur i no en clau passat, tot i que una cosa porta a l'altra. Dimecres ve un partit amb una transcendència descomunal per tothom. Per tothom. Jo no sé si aquest equip pot guanyar la Champions, que a mi no m'ho sembla, gens... però sí que veig amb opcions que pugui passar amb el Nàpols. Però el partit de dimecres és molt, molt, molt important. Deixem començar precisament per on hem acabat. Jo, Maria Pou.
Importantíssim. Jo crec que aquesta eliminatòria et marca, aquest, evidentment, aquest tram final de temporada, no? Perquè si tu elimines el Nàpols, a banda que per fi no, hauràs avançat en una eliminatòria de la Lliga de Campions, que fa temps que no ho fas, pensa, Jordi, ho comentàvem l'altre dia, que l'última eliminatòria de Lliga de Campions que ha jugat el Barça és de fa 3 anys, aquella contra el Paris Saint-Germain, que precisament Mbappé et fa un forat aquí a casa, recordeu, sembla que és un 0-3, i després allà empates a 1 a París, que Dembélé té alguna oportunitat clara, etc. 3 anys, vull dir que són molts anys per als socis seguidors del Barça. Dic sense eliminatòria, no sense partits de fase de grups, però sense una eliminatòria doble partit. Per tant, primer de tot això, gaudir-la, jo crec que val la pena. Però si passes al Nàpols, et plantes a quarts de final, que això vol dir que tens una tornada el 16-17 d'abril, diria. Per tant, diguem que ja estàs a un mes i mig al final de la temporada. i amb aquest Carmelet per aquí al mig. Vull dir que des d'un punt de vista anímic, des d'un punt de vista de les sensacions i de tenir alguna pastanaga que et faci pair millor aquests partits de Lliga que venen, doncs jo crec que és importantíssim. Evidentment també és important des d'un punt de vista econòmic, i jo crec que també és molt important tenir en compte aquest famós Mundial de Clubs al final del 2025, que t'estàs disputant una plaça amb l'Atlètic de Madrid. En la mesura que siguis capaç d'avançar alguna ronda, tindràs alguna opció remota de formar part dels equips europeus que aniran als Estats Units a jugar aquest Mundial, que et dona prestigi i que també et dona molts diners. El Nàpols és eliminable, però, evidentment, també et pot eliminar, perquè estàs jugant contra equips molt pitjors que el Nàpols, com el Celta, el Granada, l'Alavés, etc., i estàs patint. Jo el que vull pensar és que l'energia, el to, la predisposició a la Lliga de Campions serà diferent. Ara, futbolísticament, no esperem miracles,
Ja. Aviam, Segurola, com ho veus?
Home, yo creo que le ha tocado una bicoca al Barça, dentro de lo que cabe. El Nápoles está en una crisis superior a la del Barça. Ya ha jugado contra el Madrid en la fase previa y fue un equipo que no dijo nada en el campo, muy poco. Yo creo que está... es un equipo que además no se creyó la historia de ser campeón de la Liga Italiana. Se lo creyó, lo festejó, pero eso le duró un día. Digamos que es un equipo que vendedor. Y ha cambiado ya de entrenador. Tiene tres entrenadores en un año, el que se fue a la selección italiana, el que llegó, Rudy García, que molestó desde el primer momento, y ahora un clásico del fútbol italiano que tampoco le está dando gran resultado. Para mí, la eliminatoria es muy favorable al Barça, incluso para este Barça. Creo que sería una decepción enorme si no es capaz de eliminar a un Nápoles muy decaído. Y creo que tiene la posibilidad para el Barça de recuperar prestigio, de recuperar ánimo, de sentirse mejor. Y lo tiene que hacer. Algún día tiene que encontrarse frente a un rival que sea bueno y que le tenga, medio bueno, en este caso, en Nápoles, en Europa, y darse una satisfacción. Creo que es el momento y creo que lo hará.
Ah, bien. Rico, para acabar.
Jo, digueu-me pessimista, però és que no hi ha raons objectives per ser optimista. Des del meu punt de vista, la situació del Barça és bastant semblant a la de fa dos anys i mig. Capaç de guanyar qualsevol i perdre contra qualsevol. És a dir, no he apreciat una millora substancial que em faci considerar el Barça favorit en gairebé cap partit. I el partit que els he considerat favorits han acabat fent un desastre, com per exemple l'altre dia a Granada, a Montjuïc. Reconec la importància especialment econòmica del partit contra el Napoli, perquè és una palada de quartos a la que el Barça no està en condicions de renunciar, però tampoc està en condicions de renunciar a acabar entre els quatre primers, sí. i a ser possible segon, per poder jugar a la Supercopa i tocar més calerets que li fan moltíssima falta. Per mi, per aquest motiu, era tan important només que el Napoli el partit de l'altre dia a Balaïdos, perquè la qüestió ja no és la Champions d'aquest any, que pots tenir l'esperança de passar contra el Nàpolis, però sincerament no crec que hi hagi cap barcelonista que tingui l'esperança de guanyar-la, a menys que sigui un acte de fe envejable, però el que és vital, de vital importància, és ficar-te entre els quatre primers, insisteixo, i a ser possible segon. I una cosa més, crec que estem en una situació entre el campió d'Itàlia i el campió d'Espanya es juguen els passe a quarts de final, i els dos entrenadors també es juguen el cap, perquè jo sincerament crec que si el Nàpoli elimina el Barça, la porta a prendre una decisió dràstica.
Veurem. Són 11:45. Avui recordeu Girona Atlètic de Bilbao, de
bon
Lliga,
partit, partit.
Molt bon partit, a les 9 de la nit per Gol, i evidentment aquí en directe a RAC1, i dimecres la festa major pels que ens agrada, per ja posarem el peu a terra i direm, mira, Que bé, aquesta nit tenim el Pou a casa. Per tant, el dimecres, a partir de les 8, a les 9, el partit, Nàpols-Barça, les 8 aquí a RAC1, Nàpols-Barça, un partidàs d'aquells monumental, però monumental vol dir monumental. En parlarem dijous. Joan Maria Pou, moltes gràcies i bon viatge cap a Nàpols. Que vagi
gràcies,
bé.
Bon dia.
Gràcies, Santi Segura, fins dijous. Que vagi bé, Miguel Rico, 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 que vagi bé. D'aquí uns moments, a 2:15 del matí, parlem amb un dels grans de la tele. Avui, que és la final d'Operació Triunfo, Tinet Rovira, el director de Jazz Music, al món a RAC1.
Quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.